Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 20 de desembre de 2011. Mariano Rajoy serà investit avui al Congrés nou president del govern espanyol. El líder del PP va anunciar ahir en el seu discurs que actualitzarà les pensions, recuperarà la desgravació per habitatge i eliminarà els ponts entre dies festius. Rajoy es fixa com a objectius el creixement i l'ocupació i que Espanya, va dir, recuperi el seu lloc en el món. També va dir que ampliarà el batxillerat a 3 anys i va plantejar un model educatiu trilingüe allà on es parla més d'una llengua, per exemple, a Catalunya. Demà Rajoy prendrà possessió del càrrec i anunciarà la composició de l'executiu. Finalment, ahir en la investidura, el futur president del govern espanyol va concretar moltes mesures i això comença a satisfer bona part de la societat espanyola. Les grans incògnites, però, arriben amb les relacions en Catalunya. Avui encara no sabem què votarà Convergència i Unió, per exemple, i també en allò que tots coneixem amb el nom de mesures impopulars. Les tensions socials estan assegurades, però només cal esperar en quin grau. Això sí, esperar vol dir també esperança, i aquesta la compartim tots. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba va oferir ahir a la tarda pactar la política europea amb Rajoy i va prometre fermesa en drets socials. El nacionalista català Josep Antoni Duran i Lleida va reclamar el pacte fiscal per a Catalunya i Esquerra finalment es va quedar sense torn de paraula en el debat d'investidura, després que la seva integració en el grup d'Esquerra Unida no va tenir la complicitat de Cayo Lara, el coordinador general. Amaiur, per la seva banda, portarà al Tribunal Constitucional la decisió de la mesa de deixar els Abertzales sense grup propi.
El nou primer secretari del PSC, Pere Navarro, mantindrà Joaquim Nadal i Miquel Iceta al capdavant del grup socialista al Parlament. Després del congrés del cap de setmana, aquesta és una de les primeres decisions presa per la nova executiva dels socialistes catalans.
Notícia que afecta la mobilitat a l'àrea de Barcelona. El preu de l'abonament del transport públic més utilitzat de Barcelona, la T10, pujarà fins als 9,25 euros, un euro més del que es va fixar per aquest any. L'Autoritat del Transport Metropolità va aprovar aquesta i altres tarifes i, mentrestant, la Generalitat apujarà més d'un 4,8% als peatges a partir de l'1 de gener.
Londres es nega a contribuir en els préstecs europeus al Fons Monetari Internacional. Els ministres d'Economia de l'Eurozona van acordar i aportar 150.000 milions d'euros a l'FMI, dels quals 14.800 corresponen a Espanya.
I en esports, David Villa afronta una recuperació que durarà entre 4 i 5 mesos després de ser operat amb èxit ahir de la fractura de la tíbia esquerra. D'altra banda, l'expedició blaugrana va arribar a la tarda a Barcelona procedent del Japó després de guanyar el Mundial de Clubs i avui començarà a preparar el partit de Copa de dijous contra l'Hospitalet. Avui, també en Copa, l'Espanyol rep el Celta amb empat a 0 a l'anada. El futur president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va comprometre ahir en el discurs d'investidura a actualitzar les pensions a partir de l'1 de gener amb l'índex de preus al consum, l'IPC, i va apuntar que aquesta serà l'única promesa que farà pel que fa a despesa.
En el seu discurs, Rajoy ha afirmat que dedicarà tota la capacitat del seu executiu a aturar el creixement de l'atur i a estimular també el motor econòmic. Rajoy ha assegurat, a més, que caldrà reduir el dèficit en 16.500 milions d'euros aquest 2012 i ha deixat clar que la sortida de la crisi res serà igual al món. Pel que fa a les retallades en el sector públic, ha apuntat que cal redimensionar aquest sector i rebaixar-ne també el cost. La reforma laboral també es troba entre els primers objectius del nou govern.
Nuestro deseo, y así lo digo aquí en la Cámara, es hacerlo desde el acuerdo con los agentes sociales, pero nuestra convicción es que esta reforma hay que hacerla cuanto antes.
Rajoy també ha anunciat que impulsarà un pla per joves i emprenedors.
Modificaremos el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes. Es nuestra intención poner en marcha una mesa de diálogo social para elaborar un plan de empleo juvenil.
D'altra banda, el sistema educatiu s'ha proposat recuperar l'autoritat del personal docent i incentivar-ne la tasca i ha anunciat també que ampliarà a 3 anys el batxillerat, afegint un any als dos actuals.
El portaveu del grup parlamentari socialista Alfredo Pérez Rubalcaba deixava clar a Mariano Rajoy que qualsevol retrocés en matèria social o educativa comptarà amb l'oposició ferma del PSOE.
Sobre les retallades i ajust en matèria sanitària, en educació i en dependència, li ha demanat que garanteixi la seguretat social bàsica perquè, diu, són sectors que creen ocupació i donen confiança. D'altra banda, Rajoy ha acceptat la mà estesa del PSOE per consensuar grans polítiques com la posició d'Espanya davant la Unió Europea o la reforma del sistema financer.
I el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, reclamava el pacte fiscal per a Catalunya, perquè Espanya, va dir, necessita Catalunya per sortir de la crisi.
Duran i Lleida ha deixat per la part final del seu discurs el gran cavall de batalla de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, i és la reivindicació del pacte fiscal que permeti la recaptació del 100% dels impostos a la Generalitat i establir una quota de solidaritat limitada. Duran i Rajoy van protagonitzar una estira i arronsa sobre aquesta qüestió.
Hay una realidad ampliamente asumida desde Cataluña. España nos está haciendo más pobres. ¿Está usted dispuesto a reconocer y corregir esta incuestionable realidad?
Yo dije en aquel momento que teníamos que centrarnos en generar riqueza para todos y no en repartir lo poco que nos queda. Y si esto era cierto ahora, era cierto entonces, pues imagínese ahora.
En menys d'una hora, a les 9, continuarà el debat d'investidura amb la segona jornada, que ja culminarà amb la votació. Rajoy serà investit amb els 186 diputats del PP i possiblement amb l'abstenció d'algun grup, potser Convergència i Unió, que encara no ha fet públic el sentit del seu vot. I un altre punt d'aquest debat d'investidura, el portaveu d'Esquerra Reagrupament, el Congrés no tindrà torn de paraula en aquest debat, en la part final. Així doncs, Alfred Bosch només podrà dir la seva des del faristol de la Cambra Baixa i no des de la tribuna d'oradors.
I d'altra banda, Mayur no es dona per vençuda i ha anunciat que portarà al Tribunal Constitucional la decisió de la mesa del Congrés dels Diputats de deixar-lo sense grup propi a la Cambra.
El motiu de l'absència de veu d'Esquerra és la seva integració en el grup d'Esquerra Unida, que Ayolara finalment no ha permès cedir els seus minuts al portaveu republicà Alfred Bosch. Altres notícies de casa nostra en format breu. El nou primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, mantindrà Joaquim Nadal i Miquel Iceta al capdavant del grup del PSC al Parlament.
D'aquesta manera, almenys per ara, Navarro opta per la continuïtat en el grup parlamentari del nou PSC després del congrés d'aquest cap de setmana, ja que Joaquim Nadal seguirà sent cap de l'oposició i president del grup i Miquel Iceta portaveu. Després d'aquest informatiu, entrevistarem un dels dirigents del PSC, Jaume Collboni.
La targeta T10 pujarà el 2012 d'un euro fins als 9 euros amb 25 cèntims.
El bitllet senzill passarà a costar, atenció, 2 euros 55 cèntims més i, en canvi, s'abaixaran les tarifes de la T trimestre de 140 a 135 euros i de la T més de 51 a 50. La T jove tindrà una disminució superior al 12% a totes les zones.
Els peatges de la Generalitat pujaran entre un 4,8 i un 6,67% l'any vinent.
Els peatges pujaran un 5,4% de mitjana per als vehicles lleugers i un 2,85% per als pesants, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Els nous peatges inclouran bonificacions acumulables per vehicles lleugers, com dèiem, que circulin en dies laborables si porten 3 o més ocupants, compleixen també determinats requisits mediambientals o transitin recurrentment per les autopistes catalanes.
I el periodista Marçal Cintes assumirà la direcció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, en substitució de Josep Ramoneda, segons va confirmar ahir la Diputació de Barcelona en un comunicat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. Els col·legis de farmacèutics de Castelló, València i Alacant han xifrat en prop del 99% el seguiment d'una vaga que ahir va tenir el primer dia en protesta per l'incompliment del pla de pagaments a què es va comprometre la Generalitat Valenciana amb aquests establiments. Aquesta vaga és la mostra del malestar entre els proveïdors de moltes administracions públiques, un problema que també tenim aquí a Catalunya.
De les 2.285 oficines de farmàcia que hi ha repartides per tot el País Valencià, 427 s'han complert serveis mínims en una vaga que durarà fins dimecres que ve, dient que la Generalitat té previst ingressar els 60 milions d'euros que havia d'haver pagat en els primers 10 dies de desembre.
en plana internacional, els ministres d'Economia de l'Eurozona van acordar ahir, després d'una teleconferència de 4 hores, aportar un total de 150.000 milions d'euros al Fons Monetari Internacional a través de préstecs bilaterals amb l'objectiu de reforçar els tallafocs financers contra la crisi del deute.
El Regne Unit, però, s'ha negat a contribuir a aquests préstecs en el marc de la Unió Europea, de manera que ha estat impossible arribar als 200.000 milions d'euros que havien acordat els líders europeus en la cimera del 8 i 9 de desembre. Londres ha indicat que definirà la seva contribució a principis de l'any vinent en el marc del G20.
L'home que succeirà Kim Jong-il al capdavant del govern de Corea del Nord és el seu fill petit Kim Jong-un, de només 28 anys, i a qui el seu pare havia designat ja com a successor de facto en col·locar-lo en una posició de rellevància abans de morir en el Comitè Central Militar Nord-Coreà.
L'Agència Estatal de Notícies del país ja ha qualificat Kim Jong-un com el gran successor del sistema revolucionari. Diversos mitjans apunten també que serà ell qui presidirà el funeral del seu pare i han afirmat que la població ha de lluitar perquè la gran revolució tingui èxit en aquests moments difícils.
Recordem que Kim Jong-il, la mort del qual s'anunciava ahir de matinada, encapçalava un règim on el culte a la seva figura era el principal pilar de cohesió social.
Va néixer a Sibèria el 16 de febrer de l'any 1942, però la propaganda nord-coreana que ell mateix controlava va situar el seu naixement a la muntanya més alta del país, el mont Pakdu, un lloc simbòlic per als coreans. Des de la seva mort està sent venerat a casa com gairebé un déu.
I les pluges torrencials que han sacsejat Colòmbia aquestes últimes setmanes han deixat 170 morts i uns 833.000 damnificats, segons va informar ahir el govern nacional.
La direcció de la gestió del risc ha assenyalat que la gran majoria de víctimes mortals, 122, corresponen a esllavissades degut al gran volum de l'aigua que s'ha aturat la capacitat de filtració de les muntanyes. El govern va anunciar que invertirà gairebé 6.000 milions de dòlars entre el 2012 i 2014 per reparar els danys.
I tres dies després que la tempesta tropical Washi devastés al sud de les Filipines i provoqués la mort ja confirmada de 928 persones, es comencen a preparar en aquests moments les fosses comunes per a les víctimes, que de moment estan amuntegades en dependències oficials.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. David Villa afronta una recuperació que oscil·larà entre els 4 i els 5 mesos després d'haver estat operat amb èxit ahir a la tarda pel traumatòleg Ramon Cugat i el metge del primer equip Ricard Pruna de la fractura de tíbia esquerra que va patir Villa al Japó a la semifinal del Mundial de Clubs.
Segons els metges, el jugador està animat i ja pensa en el seu retorn als terrenys de joc. L'asturià continuarà ingressat 3 dies abans de rebre l'alta hospitalària. De moment s'ha marcat dues fites: arribar en condicions a la final de la Lliga de Campions de Múnich i poder disputar l'Eurocopa 2012. D'altra banda, l'expedició blaugrana va aterrar ahir a la tarda a Barcelona, procedent del Japó, i avui començarà a preparar el partit de Copa contra l'Hospitalet. Per cert, que els jugadors sud-americans del Barcelona, com Leo Messi, Dani Alves, Alexis Mascherano i Maxwell, a més del malià Sidu Keita, disposen des d'ahir d'un permís per part de Pep Guardiola per iniciar les seves vacances nadalenques fins al pròxim 29 de desembre. I encara sobre el Mundial de Clubs, l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha felicitat els blaugranes pel triomf aconseguit, però qualificat de partidets, els duels disputats pels catalans al torneig.
I en bàsquet, el Barça Riga el pot acusar l'absència del seu capità Joan Carles Navarro per als propers partits a la Lliga ACB, ja que el jugador pateix una fascitis plantar i estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
L'Escort acaba bé d'abandonar el duel amb el Caja Laboral per culpa d'aquest petit trencament a la planta del peu esquerre. Podria perdre's, per tant, la visita al Real Madrid el pròxim 4 de gener.
I el president del Sevilla, José María del Nido, ha estat condemnat a 7 anys i mig de presó pel cas Minutes sobre les presumptes irregularitats en els encàrrecs fets a del Nido per part de l'Ajuntament de Marbella quan era alcalde d'aquesta ciutat, Julián Muñoz, ara també condemnat amb la mateixa pena.
Del Nido està acusat dels delictes de prevaricació administrativa, malversació de fons públics, delicte societari, falsedat documental i deslleialtat professional. A més d'aquests 7 anys i mig de presó, també se sol·liciten 4 anys d'inhabilitació com a advocat.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem el nostre repàs de cada dia. El papa Benet XVI va autoritzar la promulgació de diversos decrets sobre miracles atribuïts a beats i venerables de diversos països, així com el reconeixement del martiri de 65 espanyols assassinats durant la persecució religiosa dels anys 30. Entre aquests nous màrtirs hi ha sacerdots, religiosos i laics que pujaran als altars ja com a sants. Un dels miracles correspon, d'altra banda, a la beata Carme Sallés i Berengueres, fundadora de les Germanes de la Immaculada Concepció Missioneres de l'Ensenyament. Aquesta religiosa va néixer a Vic l'any 1848 i van morir a Madrid ara fa tot just un segle, el 1911. La congregació, coneguda també amb el nom de Concepcionistes, treballa en l'ensenyament i la pedagogia, amb les nenes com a les primeres destinatàries a finals del segle XIX.
Les diòcesis de Vic i Solsona han organitzat per als dies 6, 7 i 8 de gener un congrés de nova evangelització. La trobada, que es farà a Manresa, reunirà representants de diverses experiències d'anunci de l'Evangeli, entre elles els cursos Alfa, on participa el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i el Tornar a Creure, creat per Xavier Morlans. D'altra banda, el dissabte 14 de gener, el seminari de Solsona acollirà els actes de la segona trobada ecumènica d'aquest bisbat amb una ponència de Sebastià Generes sobre ecumenisme i esglésies orientals. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 652-164-911.
Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, sobre el debat d'investidura de Rajoy, titula Retallades a terminis. El Punt Avui mostra les cartes, també referint-se a Rajoy amb una imatge del futur president del govern espanyol. El diari Ara titula La triple R de Rajoy, retalla, reforma i recentralitza.
Repassem altres portades. El País titula Rajoy es reserva les mesures més dures. El Mundo 100 dies que canviaran Espanya. ABC, Rajoy té un pla per Espanya. Público, debat d'investidura, estisurada general. I La Razón, paraula de Rajoy.
Encara un últim titular, el de La Vanguardia, la línia de Rajoy, ajustos i unitat. Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistarem el dirigent del PSC, Jaume Collboni.
...100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Hipercor, cuidem amb detall el teu Nadal.
Perquè aquestes festes t'envoltis del millor, de les millors marques, de la millor qualitat i de les millors ofertes.
Per exemple, pernil ibèric de gla mixa per peces per només 29,90 euros al quilo.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Penses que les neules són només per Nadal? Aleshores no coneixes les joies gastronòmiques de Casa Graupera, des del 1895 a Mataró. Aprofita ara que s'acosten les festes per descobrir-nos. Et sorprendrem? Visita'ns a www.casagraupera.com i t'ensenyarem què és una joia gastronòmica.
De venda només establiments gourmet de tot Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui m'he complicat en alguns punts, justament, per exemple, a la C58. Hi ha l'antídot amb retencions, ben bé des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat, per un accident que hi ha hagut aquí en el Nus d'entrada de Barcelona, que complica el trànsit. A més, també de sortida. De fet, a més del volum de trànsit habitual, per l'efecte Tafaner, hi ha cua compacta en aquest Nus de la C58 de sortida de Barcelona i, per tant, afecta també la ronda litoral. Una cua llarga i compacta des d'abans de Bon Pastor i fins al nus de la Trinitat. Hi ha més incidències a la xarxa viària, sobretot destacar que la via que enllaça Martorell amb Terrassa, la C-243, es troba tallada per un accident justament a l'inici, a l'altura de Martorell. A la resta de punts, tot el trànsit habitual de cada matí a aquesta hora, hi ha vies com la C-17 en sentit Barcelona, l'autopista C-32 també d'entrada, B-23 d'entrada, o la C-58 mateix de sortida, amb trànsit encara molt espès. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen, per tant, en normalitat, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb ambient fred, sobretot a l'interior de Catalunya. De tota manera, aquest fred no és tan intens com el de la jornada d'ahir, i és que les temperatures han començat una tendència a l'alça que es mantindrà al llarg de la jornada d'avui i també durant properes jornades. Pel que fa a l'estat del cel, doncs es mantenen les nevades a punts del vessant nord del Pirineu, que es mantindran durant la jornada d'avui. Això sí, amb una cota de neu que anirà pujant fins als 1.200 metres. Es mantindran també al llarg de demà dimecres i també continuarà aquesta pujada de la cota fins aproximadament demà uns 1.800 metres, mentre que a la resta de Catalunya avui hem d'esperar una jornada que fins al migdia vindrà marcada per la nuvolositat variable, sobretot per la presència de núvols alts i mitjans, que sempre seran més abundants al quadrant nord-est de Catalunya, així com també a la resta del terç nord de Catalunya. A la resta del país, en general, núvols menys abundants. De cara a la tarda, aquesta nuvolositat tendirà a trencar-se. De cara a demà dimecres, doncs, en general, fora del vessant nord del Pirineu, hem d'esperar que els intervals de núvols hi siguin presents principalment a punts del quadrant nord-est al llarg de la jornada. Fins i tot demà no podem descartar al nord-est algun ruixat de caràcter aïllat. A la resta de Catalunya, en general, alguns núvols, alguns intervals de núvols, però que seran poc importants i que no impediran que predomini l'ambient assolellat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El Partit dels Socialistes de Catalunya viu una nova etapa des d'aquest cap de setmana passat, on en el Congrés dels Socialistes Catalans va ser elegit, recordem-ho, Pere Navarro, nou primer secretari de la formació, i en la nova executiva hi han entrat els seus dos contrincants com a aspirants al màxim càrrec del partit, Joan Ignasi Elena i Àngel Ros. L'alcalde de Lleida precisament pot tenir un paper important de cara al procés on hi podria haver primàries en l'elecció del candidat a la presidència de la Generalitat. En qualsevol cas, Navarro manté de moment Joaquim Nadal i Miquel Iceta al capdavant del grup del PSC al Parlament, i entre les primeres decisions preses després de l'executiva reunida ahir, els socialistes miren endavant amb la mà estesa al govern de Convergència i Unió, com va reiterar ahir també Pere Navarro. Avui parlem amb el portaveu del PSC, Jaume Collboni, en directe, quan d'aquí a 6 minuts seran 8:45. Senyor Collboni, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Primer de tot, de la reunió d'ahir de l'executiva, destacaria algun aspecte important de contingut després d'aquesta nova etapa que viu el PSC?
Bé, ahir a l'executiva bàsicament vam fer una valoració de com havia anat el Congrés, una valoració molt positiva, perquè ha estat un congrés llarg, un congrés molt diferent. Nosaltres diem que el nou PSC, que era l'eslògan, diguem-ne, del congrés, va començar ja fa mesos quan es va plantejar d'una forma diferent. És evident que els socialistes catalans i també els socialistes espanyols han de fer un procés de canvi, de reflexió, d'actualització, de renovació, I això es va començar a fer ja fa uns mesos quan vam plantejar un congrés de manera diferent. Un congrés que ha culminat finalment amb una renovació profunda de la direcció del partit, on s'ha mantingut la unitat de les diverses sensibilitats del partit i a més, doncs, ara veurem en els propers dies i setmanes doncs, les mesures i els plantejaments que farà aquest nou PSC.
El Parlament continuarà Joaquim Nadal com a portaveu del partit i també Miquel Iceta ajudant-lo. Això serà per un temps? Pere Navarro tindrà més participació en el futur immediat?
Miri, tots els diputats tenim el nostre càrrec a disposició de la direcció del partit pel que fa a les nostres atribucions o les nostres funcions, no? I el que hem fet és justament posar el nostre càrrec a disposició de la nova executiva i aquesta ara anirà decidint quines funcions tenim cada diputat en el grup parlamentari. I efectivament el primer secretari, el Pere Navarro, va proposar a l'executiva d'ahir ratificar a Quim Nadal com a president del grup sí. I a Miquel Iceta com a portaveu. És un nomenament que està fet, però efectivament tots els nomenaments es poden canviar. Tots som canviables quan ho decideixi la direcció del partit. Ara hem d'anar acabar treballant com s'organitza el grup, perquè efectivament s'han de produir alguns canvis més, però vaja, forma part de la normalitat del nomenament d'una nova direcció i d'un nou primer secretari.
En el
la primera
grup...
mesura, com vostè ha apuntat al sí. principi, efectivament és la d'estendre la mà al govern de Convergència, perquè nosaltres som molt conscients del moment que viu el país. Un moment de greu crisi econòmica, on la gent s'ho està passant malament, les petites empreses, els autònoms, i no diguem ja la gent que està a l'atur. I, per tant, nosaltres plantejarem en el govern les mesures que no passen per les retallades, o no passen només per aquestes retallades que ha estat fent Convergència en els darrers mesos, per treure el país de la crisi.
Avui parlem amb Jaume Collboni, portaveu del PSC, de la nova etapa que viu el partit, ja molt ràpidament per anar acabant aquesta reorganització i aquests possibles canvis imminents en el grup parlamentari del PSC, tenint en compte que Pere Navarro, si no recordo malament, no forma part del grup. Ell és alcalde de Terrassa i no és diputat en aquests moments, no?
Efectivament, un dels canvis serà justament la participació més activa del primer secretari en la feina de la direcció del grup i en els plantejaments estratègics que s'ha de fer en el grup. Vindrà físicament a les reunions, o vindrà més sovint, i participarà activament en la definició de les propostes que fem des del Parlament. El Pere és alcalde i vol seguir sent alcalde i tots estem d'acord en que continuï sent alcalde, perquè tots sabem que els polítics que estan més a peu de carrer, que saben quina és la situació real en aquests moments, per exemple, pel que fa referència a la crisi, són els polítics locals, són els alcaldes. I és bo que un polític de primer nivell, de Navarro, continuï a l'alcaldia de Terrassa, però, òbviament, s'haurà d'implicar i s'implicarà més en la vida parlamentària, tot i no ser diputat.
I de cara a la futura elecció d'un candidat a la presidència de la Generalitat, no està clara la cosa, com anirà?
Bé, aquí donem per assumida una cosa que és revolucionària, no? Un fet que és revolucionari des del punt de vista de la política catalana, que és la proposta que hem fet nosaltres i que donarem a terme, que són les primàries obertes a la ciutadania, és a dir, els militants del PSC, els simpatitzants i aquells ciutadans que són progressistes i que volen un altre govern a la Generalitat, tindran l'oportunitat de participar a l'elecció del nostre candidat a la Generalitat. I això és un fet revolucionari, perquè estem convençuts que no només canviarà la forma d'elegir els candidats del nostre partit, sinó que acabarà influint en el conjunt de la política catalana. I el primer secretari ho ha dit molt clarament. Decidirà en el seu moment si formalitza o no la seva candidatura, però també molt clarament que li sembla molt bé
que hi hagi altres.
Concorre el company Àngel Ros o aquells companys o companyes que ho desitgin. Al final, unes primàries són justament això, la possibilitat de triar entre diversos candidats i candidates per fer la millor elecció i el millor cartell de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Doncs després d'aquesta nova etapa que inicia després del Congrés del cap de setmana passat al PSC, avui hem parlat amb el portaveu dels socialistes catalans, Jaume Collboni. Moltes gràcies per haver-nos atès. En sentit de país, pel bé de tots, doncs que l'aportació del PSC a la política catalana sigui positiva. Molt bon dia i bon Nadal. Fins una altra.
Bon Nadal i moltes gràcies a tots.
8:45, moment de recuperar l'última hora informativa i després la tertúlia d'actualitat avui amb Josep Rull, Roberto Labandera i Ramon de Veciana.
Hola, molt bon dia. Mariano Rajoy serà investit avui com a president del govern espanyol amb els vots favorables del seu partit, el PP. D'aquí a mitja hora està previst que continuï el debat d'investidura al Congrés dels Diputats. En el seu discurs d'ahir, Rajoy va afirmar que dedicarà tota la capacitat del seu executiu a aturar el creixement de l'atur i a estimular el motor econòmic. El govern aprova avui els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve, que baixaran entre un 4 i un 5%. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, anirà al Parlament per negociar suports amb els diferents grups parlamentaris per poder-los aprovar. La televisió nord-coreana difosa aquest matí les primeres fotografies del fèretre del president Kim Jong-il. A la seva vetlla hi han assistit el seu fill i successor designat Kim Jong-un i un grup dels càrrecs del Partit Únic, el Partit dels Treballadors. El país viu 11 dies de dol. I en esports, el Barça comença a preparar el partit de Copa contra l'Hospitalet. Avui, d'altra banda, David Villa afronta una recuperació d'entre 4 i 6 mesos després de ser operat de la tíbia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Per Nadal t'envoltes del millor, de les millors marques, de la millor qualitat i de les millors ofertes.
Immortalitza els millors moments d'aquestes festes amb aquesta ofertassa.
Càmera reflex Nikon D3100 amb un objectiu per només 699 euros.
O en 12 quotes de 59 euros al mes.
I de regal targeta de 4 gigas, llibre, curs, motxilla i caçadora.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Ramon de Veciana, advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També és amb nosaltres Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya. Bon dia, senyor Labandera.
Bon dia.
I estem esperant la incorporació del secretari tercer de la Mesa del Parlament i regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa, Josep Rull. Però, mentrestant, senyors, comencem a comentar l'actualitat. Valorem una mica el que ens ha dit a l'entrevista el portaveu socialista Jaume Collboni, però abans parlem del debat d'investidura de Mariano Rajoy, que d'aquí a menys de mitja hora reprèn, després de les primeres sessions d'ahir, on Rajoy en el seu discurs va anunciar diferents mesures, l'actualització de les pensions, la recuperació de la desgravació per habitatge, l'eliminació dels ponts entre festius, mesures ja més concretes. Va tenir les seves crítiques de Rubalcaba, també Duran Lleida, i bé, algun comentari sobre això? Mentre saludem Josep Rull, que s'acaba d'incorporar. Bon dia, senyor Rull.
Bon dia.
Bé,
he topat amb el carrer Sant Joan Bosco, super amb obres, super mig tallat i una cua espectacular.
Encara sort que les incidències només han provocat un petit retard, sí, no ha estat com en altres ocasions amb els túnels de Vallvidrera, sí, no? Que fan patir també. Exacte. Senyor, sobre la investidura de Rajoy, dèiem, senyor Labandera, senyor de Veciana.
Bueno, jo crec que he sentit un discurs molt genèric. Jo personalment no espero, i políticament tampoc, grans novetats de la política. Si en tota la campanya Rajoy va dir que ell aplicaria la dieta Cospedal a Espanya, ja sabem de què va. Retallada de serveis públics, disminució de funció pública...
Perdoni, també va dir la recepta del president de la Generalitat
fa pocs dies. I també fa pocs dies la recepta del president de la Generalitat, que jo crec que si se li poden copiar coses al president de la Generalitat, precisament aquesta no és el que hauria de copiar per Espanya.
Ho va dir amb aquestes paraules, per això ho reproduix.
Per tant, jo crec que, en definitiva, el Rajoy va fer un discurs tranquil, és així, de tot. Jo crec que també va estar en justa correspondència al que va fer Rubalcaba en aquest sentit, que va ser un discurs també tranquil, explicant que d'on estan les línies que el Partit Socialista no traspassarà i que estan vinculades al manteniment de l'estat de benestar. Uh-huh. Crec que Rajoy ha amagat les grans mesures greus.
Les va amagar ahir o les havia amagat abans?
Sempre, i continuem sense saber exactament...
Però hi va dir més coses, hi va dir més coses.
On anirà? Ara, també és cert que, per exemple, el tema de la reactivació econòmica i el tema de la generació d'ocupació, el que trobem és molt parlar d'ajustos i poc parlar de què, com promoure l'economia, com fomentar l'economia. Jo crec que és una de les qüestions, i la creació d'ocupació. Crec que és el gran punt fluix, la gran feblesa del discurs d'ahir de Mariano Rajoy.
Crea ocupació, sí, potser la manera és el que diu vostè que no
com?
Va.
Exacte. Perquè, clar, l'anunci d'acumular els festius, home, això no crea ocupació. Això és una mesura que, en tot cas, ja està bé, però fins i tot jo crec que no era ni per discurs d'investidura.
Senyor de Baciana i senyor Rull.
Doncs sí. A mi em va semblar un discurs decepcionant. Un senyor que porta 8 anys a l'oposició, ha sigut vicepresident del govern amb una crisi com la que tenim ara i que es limiti a fer un discurs genèric, com ha dit el Roberto, amb la que mesures concretes realment no han explicat, de les importants, quina és la fiscalitat en l'àmbit del treball, realment què ens ofereix, i amb una crisi política com la que tenim, que no ens faci una explicació de quines mesures quirúrgiques, com s'ha fet a Itàlia o com s'està fent a altres llocs d'Europa, pensa aplicar. Jo no sé si és perquè el PP vol aplicar la política del gradualisme o perquè el seu tarannà gallego l'impedeix ser més clar, però a mi em sorprèn que un president o una persona que es postula a ser president del govern durant la campanya no va explicar què volia fer, i el dia de la seva investidura ha dit paraules tan genèriques que molts grups les podien haver signat. I aleshores jo crec que ens trobarem amb això, ens trobarem amb retallades, però de facto, no perquè les hagi anunciat, sinó aniran aplicant el decrets lleis o lleis que ens anirem trobant dia a dia sense haver hagut un avís previ.
Per cert, un dels moments més tensos va ser amb Rosa Díez, la seva companya de partit.
Exacte.
De pràcticament l'únic moment tens així, sí, de cos a cos, i al vespre, en aquells moments que en un debat tan llarg de vegades passen inadvertits mediàticament.
Bé, el senyor Rajoy va dir coses tan grosses com que la llei electoral no calia canviar-la.
Era aquest el punt de fricció,
clar,
sí.
Clar, evidentment, és a dir, hi ha hagut unes manifestacions al carrer com mai a la història aquí a Espanya, de gent implicada, els ciutadans, ciutadania implicada al carrer, dient que la llei electoral és clarament injusta. És una de les reivindicacions del 15M, i el senyor Rajoy nega la major. Llavors, aquest senyor en quin món viu? Aquesta és la gravetat del divorci entre la política i la ciutadania. Quan un polític és incapaç de veure que realment això és una cosa reclamada per la ciutadania, i a més és un dèficit democràtic, perquè al final és el que deia Rosa Díez, no és un problema d'ideologia, és un problema de pura democràcia. I també passa amb el tema de la corrupció. El senyor Rajoy no deu saber que té un ex-president de Comunitat Autònoma que en aquest moment l'estan jutjant per corrupció, que té un ex-president de Comunitat Autònoma que està implicat en un cas gravíssim de corrupció. Llavors, del tema corrupció es veu que no existeix, almenys ell no l'ha vist. Llavors, aquest anàlisi tan deficient de la realitat fa doncs que, evidentment, les mesures no siguin les que es necessiten.
Vostè es referia ara, en el primer cas, a Francesc, Francisco Camps, de València, i en el segon a Jaume Mata, sí. Dic, perquè, de vegades, aquests casos més llunyans a molts oients els poden quedar en l'oblit.
Però suposo que ells els deu saber qui són, perquè,
sí,
clar,
sí, segur.
Són del seu partit.
Deixant de banda aquestes qüestions sobre el debat d'investidura, Josep Rull.
No, doncs, hi ha la part de les mesures que s'han de dur a terme. Aquí la gent s'exclama amb el tema dels ajustos, de moderar la despesa. És que si no es modera la despesa, malauradament, diguem-ne, és impossible poder sortir d'aquesta situació. Històricament, jo sempre he parlat en aquesta tertúlia dels interessos que haurà de pagar la Generalitat. Els interessos que haurà de pagar l'Estat de seguida són 35.000 milions d'euros l'any d'interessos. 35.000 milions. És una quantitat espectacular i, per tant, l'endeutament, diguem-ne, té una tensió forta. Una altra cosa és que, i aquí sí que estaria d'acord amb el que s'ha posat sobre la taula, és que, a banda d'explicar quins són els ajustos que s'han de fer, el que correspon explicar és quines són les alternatives justament per activar l'economia. Nosaltres, per exemple, a nivell de Parlament de Catalunya, entre altres coses, hem obert unes línies molt potents de l'ICF per transferir crèdit a les empreses, això és fonamental, i per altra banda també estem tramitant les lleis, aquestes famoses lleis òmnibus, que el que pretenen és agilitar i facilitar les coses que creen.
Per cert, les va esmentar Rajoy en algun moment de la seva discussió amb Duran.
I per tant el que s'ha de veure és si són capaços de fer una reforma administrativa a fons. Què ens preocupa molt de Rajoy? Diguem-ne, aquesta pretensió recentralitzadora que té l'entusiasme d'UPyD i del PSOE. Aquest és el problema de fons.
Ahir no ho va demostrar gaire, res a dir.
Aquest és el problema de fons. És a dir, escolti, hem de tendir que tots siguin iguals. Però la manera de tendir que tots siguin iguals és que aquells que són diferents siguin menys diferents. I, per tant, aquells territoris que tenim una consciència nacional, que tenim una identitat nacional, escolti, això deixem-ho de banda.
Però potser això concretament tampoc ho va dir específicament. Sí que va parlar de la solidaritat interterritorial.
Ja ens entenem. Quan ho va dir específicament? Quan se li planteja el tema del concert econòmic, quan se li planteja el tema del pacte fiscal, d'una manera molt clara, és a dir, escolti,
va dir ara no toca, sí.
Aquesta és la qüestió de fons. Anem cap a recentralitzar, anem que tothom sigui igual, i quan el PP diu tothom sigui igual ja sabem què vol dir. Exactament això. I, per altra banda, també una negativa molt rotunda a parlar del tema de la reforma del finançament de Catalunya, que ens està escanyant econòmicament, no la Generalitat de Catalunya només, sinó sobretot en els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país.
Sí que va dir que no vol treure competències a ningú i es va comprometre a estudiar aviat el tema dels pagaments aquests pendents, els 759 milions
parlem,
i els 1.400.
Parlem de recentralització en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'ensenyament, amb diversos elements. Aquesta és la idea negativa.
Senyor Labandera.
Jo crec que va faltar en el discurs coincideixo que va faltar referències a Catalunya, però sobretot penso en el marc de que exactament sortim d'una etapa de reformes estatutàries importantíssimes a Espanya que van produir no en aquesta legislatura sinó en l'anterior, i el discurs del PP aquí és clarament diferenciat del que pugui tenir el Partit Socialista, no? Jo sé que els esforços de Convergència i Unió de posar-nos en el mateix sac, però no diem el mateix, però jo crec que ara no entrarem en aquesta discussió precisa. En tot cas, anem al discurs que va fer Mariano Rajoy. I jo crec que era lògic que no parlés del pacte fiscal, perquè el Partit Popular, quan va venir aquí la senyora Maria Dolors de Cospedal, va dir que s'estimava Catalunya, era un tipus d'amor que no sabem exactament com ho quedava definit, i en tot el temps que ha parlat Mariano Rajoy, la poca cosa que ha dit és escoltaré Catalunya, però això evidentment no diu res més coses. També és cert que la història del pacte fiscal, tal com ho dibuixa Convergència i Unió, que per un cantó vol consens, però després resulta que fa un acord amb dos grups minoritaris de la cambra, és un discurs...
Això a Catalunya,
no sabem, a Catalunya. Sí. És un discurs que exactament no sé què li ha tramès el senyor Duran i Lleida, desesperat que estava per ser ministre, que evidentment quedarà fora del gabinet. És això que, en definitiva, el tema del pacte fiscal, Convergència i Unió té una dificultat molt gran, perquè si l'única cosa que pot anar a pactar a Madrid és un pacte fiscal que no té encara consens a Catalunya, home, és clar que li diguéssim primer l'ocupació, primer l'economia i després en parlem d'altres temes. Però, cuidado, aquí l'important és que Convergència i Unió, si s'ho creu de veritat, que això és un instrument de país i no un arma electoral, i no un arma electoral exclusivament per anar contra l'oposició i en especial contra el Partit Socialista, doncs que comenci per fer el consens aquí i després anem a parlar allà.
Sí que va apel·lar Duran ahir amb dades sobre electors que donarien suport a aquest pacte fiscal. 3 de cada 4, va dir, més o menys.
Aquesta és la potència que té.
No són només els de CiU, en aquest cas.
Aquest és l'element determinant i aquí és on Catalunya s'hi juga el futur. Jo torno a insistir, fins ara, el dèficit econòmic, el dèficit fiscal, l'espoli fiscal que pateix Catalunya, nosaltres l'hem pogut anar resistint. Aquesta detracció cada any del 10% de la nostra riquesa, quan hi ha creixement econòmic i quan les finances de la Generalitat estan mínimament sanejades, ho podem resistir. Però en aquests moments hi ha dues circumstàncies que són molt complicades. Primer, una crisi estructural que ens impedeix de poder créixer i, segon, una despesa financera, aquesta motxilla que hem heretat plena de pedres de l'anterior govern, que, diguem-ne, ens deixa absolutament, diguem-ne, hipotecats.
Sí, motxilla de pedres per fer motxilla, una enorme quantitat d'obres que m'agradaria que tot altres governs haguessin...
Se'n van justament a pagar aquests interessos, a pagar aquesta despesa financera. O som capaços de recuperar una part d'aquests diners que paguem a l'Estat espanyol i que no ens tornen, o l'autogovern de Catalunya, l'estat del benestar a Catalunya, tal com l'hem conegut, no és viable.
Sí, senyor de Baciana.
Jo crec que el senyor Rajoy no tenia que parlar del pacte fiscal perquè no estava al seu programa electoral. Seria sospitós que un candidat parlés d'una cosa que no està al seu programa electoral.
Però vaja, dins el projecte de diàleg sí que sí, això que diu escoltar o parlar-ne...
Sí, no, el que passa és que aquestes expressions jo escoltaré Catalunya i suposo que escoltarà Extremadura i el País Basc escoltarà qualsevol persona que truqui a la seva porta. I a més, Convergència no és Catalunya, no oblidem, perquè això a vegades cal recordar-ho i hi ha gent que se n'oblida. El que és evident és que el pacte fiscal tal com el planteja Convergència, que encara tampoc no sabem què és, està fora de la Constitució. Ells pretenen un
aquí ja sempre hi ha hagut discrepància entre vostès.
A més ho va dir el senyor Duran i diu, nosaltres volem un pacte fiscal fora de la LOFCA. I per tant,
fora de la Constitució. La LOFCA és la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, perquè quan parlem amb sigles, a vegades...
No, efectivament, les lleis es poden canviar i poden ser constitucionals.
A Espanya hi ha dos règims, com sabem, fiscals, que és el del País Basc i Navarra, i el comú. Per tant, pretén d'estar fora del comú significa estar fora, diguéssim, del tracte igualitari. Quan el senyor Rull parla de que ens volen fer iguals, no. El que es pretén és ser més eficaç quan es parla de buscar la recuperació de competències o determinades competències. No és un problema de fer-nos igual, que tampoc no estaria malament que, en virtut de l'article 14 de la Constitució, tots fóssim més iguals, perquè aquí també, moltes vegades, el tractament de la igualtat depèn de qui l'expliqui. Per tant, el tema aquest del pacte fiscal és un ritornello de Convergència que el anirà explotant, com diu el Roberto, com a arma electoral i com a arma política.
Arma electoral crec... no, perquè no hi ha eleccions properes. Per tant, diguem-ne, necessitat imperiosa per poder sobreviure.
No, però esteu alimentant un discurs que és molt perillós i vosaltres hi jugueu amb aquest discurs i no sabeu on es pot arribar. Aquí, realment, el que hem de buscar és un finançament que sigui adequat i que, començant per fer neta casa, perquè aquí resulta que Convergència ha rebut una situació com si ell no hi hagués participat. Consells comarcals, televisions innecessàries, despesa absolutament supèrflua, comencem per aquí i després parlem de la fiscalitat o del tema, diguéssim, de com hem de plantejar el tema pressupostari. Però si, fins que no entrem amb els temes de fons, això és pura cançó política.
Bé, avui la tertúlia d'actualitat la compartim amb Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, amb Josep Rull, secretari tercer de la Mesa de la Cambra Catalana, i amb Ramon de Baciana, advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió Progrés i Democràcia. Algunes qüestions més molt ràpidament d'aquest debat d'investidura, i si volen afegir coses d'això que estem tractant també poden fer-ho, però si pot ser breument. Convergència i Unió què votarà avui? Ho sap vostè, senyor Rull?
No. Segur que no votarem que sí.
Segur que no votaran que sí durant i els seus companys.
Ens estem debatent entre el no i l'abstenció. Després de la intervenció de Rajoy d'ahir, el més probable és que acabem votant que no.
Per tant, la intervenció, tot i que en alguns moments sí que Duran va, va mostrar-se, diguéssim, d'acord amb alguns punts.
Però hi ha un element cabdal, fonamental, que és...
el pacte fiscal.
El pacte fiscal. No, no, és que és essencial, és vital. Torno a insistir, no pel president Mas, no pel govern de Catalunya, no per la Generalitat de Catalunya, sinó pel conjunt de ciutadans i ciutadanes d'aquest país.
Uh-huh. Senyor Lavandera, alguna
bueno,
cosa
no,
més?
No,
PSOE, del que dèiem abans,
el PSOE,
eh?
El PSOE si vol... ja... El
partit, sí, ja va dir Rubalcaba que no.
Rubalcaba, sí. I per tant el PSC també votaria.
Per això no li he preguntat, no, perquè ja ho sabem.
Clar, exacte, exacte. I en tot cas jo voldria subratllar un parell d'aspectes de temes de pactes que jo crec que són tema important. Un, pactes que es van oferir per part dels socialistes a Rajoy. Un, en temes de la situació del País Basc, l'ETA, és a dir, l'alta al foc, però la resolució de tot aquest tema, això evidentment s'haurà de resoldre en consens amb totes les forces polítiques, però hi ha una que és més important encara i que jo m'agradaria destacar, que és el tema del pacte per Europa, perquè no oblidem que tenim una de les crisis més fortes en el tema de la unitat europea, que és la crisi de l'euro, que encara no està resolta del tot, uh-huh. Que tindrà un altre període de crisi, perquè, per exemple, Sarkozy es presenta en les eleccions, per tant, el paper de França també en aquest cas és molt important, però sobretot jo crec que aquesta és una de les qüestions bàsiques, no? Ho hem dit nosaltres, jo en aquesta tertúlia ho he dit sempre, sóc un dels convençuts, quan sempre digo, bueno, qual és el principal problema? Jo sempre dic, el principal problema i el principal repte que tenim ara és si Europa se'n surt d'aquesta, perquè a partir d'allà, en cascada o en domino, podrem anar a resolent altres temes, i sobretot l'ocupació, l'economia, que és el tercer gran pacte que Rubalcaba ha dit, escolta, si hem de parlar d'alguna cosa tots plegats, és el tema de creació d'ocupació. Uh-huh. I aquí per mi està, i per això defineix un model de política, no? Si, uh-huh. Imitar la política de Mas, que és exclusivament retallada i retallada i retallada, però que no és una nova política d'ingressos que nosaltres venim reclamant, si va per aquest camí, si va per aquest camí, el tema és així. I pagar interessos, miri, pagar interessos. Sempre que es fan inversions, hi ha una qüestió que és interessos. Interessos de què? Interessos d'aquelles coses que s'han fet i que s'han fet bé pel país. La crisi no ve per haver gastat més. La crisi ve per una caiguda dels ingressos de l'administració pública. Aquí i a tota Europa. Aquí, i als Estats Units. O sigui que, per tant, jo quan surt el senyor Rull amb el tema dels interessos, diré, jo m'he comprat una casa en la que he vist que està molt bé i molt còmoda i pago la part d'interessos i la devolució del crèdit, sí. Com correspon en el nostre sistema capitalista.
Hi ha una, diferència substancial que els nostres oients ho entendran de seguida, que és endeutar-se no és dolent, per definició.
No, el deute és un instrument progressiu de desenvolupament.
Els instruments per fer front a aquest endeutament. I si aquest endeutament no et paralitza tota la resta. Clar, en el moment que tu cobres 100 i de la hipoteca pagues 60, home, doncs tens un problema greu. És a dir, l'endeutament el que no pot fer és superar àmpliament el que és, diguem-ne, la resta de la teva capacitat de fer despesa corrent, de fer d'altres coses. Fixi's en el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és el departament amb més capacitat inversora. Aquest any, 2011, un 33% del seu pressupost ja està hipotecat per pagar les actuacions anteriors. És exagerat. Perquè es facin una idea, la Unió Europea el que recomana és que no se superi el 15%. 33%. Però sap quin és el problema? Que aquest any 2012, en els pressupostos que avui entraran al Parlament, passem en el 52%. És a dir, un de cada dos euros que ha de gestionar el Departament de Territori i Sostenibilitat serveix per pagar les hipoteques d'allò que s'ha fet anteriorment. Mal gestionat, els poso un cas concret, la línia 9 del metro. La línia 9 del metro hauria d'haver costat 3.700 milions d'euros.
Perquè estava mal calculat.
No, 3.700 milions d'euros
és
el que va dir el senyor Nadal. És a dir, es va licitar per 2.600 milions, el senyor Nadal diu, escolta, i sap què? He fet una revisió a fons, exacte, costarà com a molt 3.700 milions. Sap quan acabarà costant, amb despesa financera inclosa? 18.000 milions d'euros. 18.000 milions d'euros.
Que retrasses,
home,
els pagaments.
Home, és que és espectacular,
no,
això.
No, però...
Aquest és el problema de fons.
Josep,
no, paguem hipoteca.
No, és absolutament demagògic. És absolutament demagògic. Però aquesta línia és una línia imprescindible per la mobilitat d'aquesta ciutat.
El que no poden fer, els explico més coses de la línia 9.
No.
Es van decidir vendre...
Vas per pitjor del camí, que és castigar la ciutat,
castigar
els ciutadans d'aquesta ciutat.
La incompetència.
Vosaltres heu paralitzat les obres, esteu perdent... Estem
la incompetència té un preu.
No, la incompetència la té l'actual conselleria,
aquest és el problema. Aquest és el problema.
No té capacitat. I l'error, justament...
Diu, les carreteres s'han fet.
I l'error del govern de Mas és paralitzar una obra i destrueix llocs de treball. Destrueix lloc de treball.
És inaudit.
Per què? Perquè no, perquè no té aquesta concepció de dir pago una part del deute, negocio bé, ja no negociava quan governaven en l'any 2003, negocio bé amb el sistema financer,
Roberto,
creo ocupació.
No ningú.
És així. No, no.
De 3.000 milions a 18.000 milions no ho entén ningú.
Al final del 2003, un projecte de la màniga, mal calculat,
deixem-me.
I ara l'hipoteca, si bé, ve de l'error.
No passa res, és allò...
No, no passa res, sí que passa. Que esteu paralitzant l'activitat del país.
Mira, en aquests moments...
Una altra dada.
País, és això que en Roberto Labandera diu que és tan extraordinari.
I a més ara endeutem-nos. La pujada de preus...
Estem pagant un 128% més que fa dos anys i no passa res. Escolti, sap quina era la idea? És nosaltres tirem de vet, que ja ho pagarà algú altre. I algú altre no és el govern.
L'altre vau deixar obres per l'Eto d'Alemany.
Els catalans del futur.
Aquest és el tema.
Obres... L'eix transversal, que va inaugurar 22 vegades.
Acabarem de pagar i a més ens ho posen sola. La taula és inaudit. Sap quin és l'últim termini de les plurianualitats que hem
vist?
L'any 2107. És a dir, hi ha compromisos fins l'any 2107. Això no s'aguanta absolutament.
Senyors, deixem la discussió bizantina.
Per enlloc.
Hem començat parlant del debat d'investidura, que és la notícia del dia, i hem acabat parlant de la línia 9, o paralitzacions d'obres.
És que és un tema recurrent del senyor Rull, perquè li encanta.
I tema de discussió.
Tota la demagògia que pot.
No.
Mentint dades.
Amb el tema de la línia 9, perquè tots dos som els portaveus a la comissió, amb el tema de la línia 9, jo he de reconèixer davant del món que no em deixa de sorprendre. És a dir, a mesura que vas parlant d'aquest tema, vas descobrint coses noves més increïbles.
El càstig que l'esteu fent més a aquesta ciutat de Barcelona el pagarem durant 30 anys.
Senyors, parlem del PSC. Abans de la tertúlia hem entrevistat Jaume Collboni, portaveu de la formació, i ens ha comentat que en el grup parlamentari les coses de moment continuen igual, però que tindrà més participació Pere Navarro, que continua sent alcalde de Terrassa. Senyor Rull, el seu adversari, per tant, el continuarà tenint a Terrassa.
Bueno, Terrassa, diguem-ne, Terrassa guanya un primer secretari del PSC i perd un alcalde, no? Perquè des d'aquest diumenge Terrassa tindrà un alcalde interí. Per tant, un alcalde que no tindrà...
Vostè creu que ho deixarà abans d'acabar la legislatura?
No, jo crec que no ho deixarà, però el problema és que la ciutat de Terrassa haurà de ser governada amb l'absència cada vegada més intensa de l'alcalde. Serà l'alcalde formal, però a la pràctica tindrem aquesta dificultat afegida.
Ja veig que el senyor Rull,
a vegades...
Generositat, no li dona ni 100 dies a l'alcalde de Terrassa, però bueno, això és...
Tots els dies del món, tots els dies del món.
Perdó tres vegades les eleccions davant del senyor Pere Navarro, té aquesta concepció.
Jo tinc més moral. Mira, quan el senyor Navarro va accedir a l'alcaldia de Terrassa, tenia 16 regidors i nosaltres 5. Ara el senyor Navarro en té 11 i nosaltres 9. Per tant, en 8 anys ha perdut una tercera part de la representació i nosaltres, en 8 anys, pràcticament hem doblat la nostra representació. Per tant, la tendència és bona per nosaltres.
A banda d'això, vostè que va ser ahir a l'executiva, senyor Labandera.
Aquest discurs de la irritació que té el senyor Rull, després m'ho haurà
explicat. Jo constato.
Les discussions també està bé que surtin.
No, un primer secretari, jo crec que l'estil de Pere Navarro pot ser un estil interessant. És un home cordial, és un home que genera espais de diàleg. Jo simplement constato que és molt difícilment compatibilitzable ser primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat amb ser l'alcalde de Terrassa. Però la seva pretensió ser-ho. Sí. Em ser l'alcalde de Terrassa, simplement constato això. Escolti, diguin el que vulguin, però em sembla...
Senyor Labandera, que ens queden 2 minuts només.
No, sobre el senyor Pere Navarro i el company Pere Navarro, jo crec que pot fer una bona feina i la farà de fet. És una persona que ha reunit una majoria important i una confiança important del partit. Com estem al PSC? Estem tranquils i amb l'esperit tranquil, però amb la preocupació de tots els reptes que tenim per endavant. Hi ha una nova direcció i aquesta nova direcció doncs, va en el camí de poder fer les coses el el millor possible per recuperar la confiança de la ciutadania. El senyor Pere Navarro no pensa deixar l'alcaldia de Terrassa i jo el que demanaria al senyor Rull, que de natural és molt generós, que li donés almenys aquests 3 mesos, aquests 100 dies, per dir, d'aquí 100 dies si ve i diu, escolta, l'alcalde A o B, però almenys donem-li 100 dies perquè no l'està donant ni un dia i ja ha fet una determinació.
Ha fet una previsió, en tot
cas. Crec que està un pèl irritat per aquesta història.
No, irritat, no. És que la inactivitat que hi ha a l'Ajuntament de Terrassa és greu, però no passa res.
És un bon alcalde de Terrassa i jo crec que també serà un bon primer.
En tot cas, separem les coses, això sí, si a Terrassa les coses es deterioren, ja tindrà vostè ocasió de criticar.
En tot cas, el Congrés del PSC no és un tema dels terrassencs.
No, efectivament, de tots els catalans, ja ho crec que sí.
I també dels terrassencs.
Però vaja, com hem dit en el grup parlamentari, la cosa continua igual de moment amb Miquel Iceta i el president del grup,
home,
Joaquim Nadal.
Nosaltres pensem que de fet són dues persones amb un bagatge parlamentari polític molt extraordinari i en un moment com aquest és necessari que continuïn tots dos.
Recordem que Navarro no és diputat i això també impedia una possible...
La bona notícia és que es mantingui Miquel Iceta, que és una de les veus més lúcides que hi ha en el PSC com a portaveu parlamentari.
Doncs molt bé, un reconeixement també dels seus adversaris, senyor Labandera. Algun comentari per acabar? Ens queden pocs segons, senyor de Baciana, disculpi.
Jo li desitjo molt de sort al senyor Navarro, apuntar que em va agradar molt la idea que parlés de les classes mitjanes, que per fi el PSC sap on ha de centrar el discurs, deixar-se el català fent competència amb Convergència Republicana i estan amb les classes mitges, que és el seu lloc on ha d'estar treballant.
Gràcies, Ramon de Baciana, Roberto Labandera i Josep Rull. Fins la propera i molt bona